podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar els dimecres a aquesta sisena temporada a la segona part del Sense Distància. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Les edicions de Llevat dins la pasta les podeu trobar en el web radioestel.cat o des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
El seu avi va anar al Congo a bordo del colonial, el millor barco de vela de la marina mercant. El banús era molt negre i el mercat encara més. Si és negre la pell dels negres, més n'és el cor dels negrers. Per fer la bugada de tots els pecats, en lloc de justícia es pot fer caritat. Així es blanquejava l'ànima dels blancs. No ho diguem dels negres, que no entenen, que no entenen pas.
La Fundació Pere Casaldàliga, que ja ha passat per aquest espai altres vegades, impulsa la campanya Construint Cultura de Pau, centrada a combatre el racisme per construir una societat més justa i pacífica. Per reflexionar-hi, han organitzat des d'aquesta entitat un seguit de trobades i xerrades per diferents punts de Catalunya i per a l'acte central a Barcelona han convidat Nuno Coelho. Coelho és un destacat activista brasiler, periodista i referent internacional en justícia social i igualtat racial. Precisament al Brasil, l'Observatori Racial Dom José María Pires denuncia el permanent estat de lluita de la població negra davant d'una estructura que combina racisme amb discriminació i exclou la població negra malgrat els dictats constitucionals que propugnen la igualtat de drets. Uns drets que es violen diàriament, diuen. El saludem ja. Nuno Coelho, benvingut, bona tarda i gràcies per haver-se acostat fins als estudis de Ràdio Estel.
Gusto estar con ustedes en Barcelona, en Cataluña, sobre todo esta región importante. Un gusto poder conversar en este momento con la Ràdio Estel.
Molt bé. La pau és una de les causes del bisbe Pere Casaldàliga. Vostè el va conèixer, l'ha conegut, el bisbe Pere? Segueix present en l'esperit del bisbe Pere al Brasil?
Sí, Pedro Casaldàliga és un obispo molt important en la història del Brasil, en la història de la missió en Brasil, en especial na regió norte e centro-oeste do Brasil, onde estava ultimamente vivendo. Antes de sua morte, há 4 anos passados, o bispo Casaldáliga foi uma referência muito importante, uma referência para a causa indígena, para a causa negra, para a causa dos empobrecidos, dos menos favorecidos, por sua missão como pastor, mas sobretudo como uma personalidade das causas sociais.
Sim. Por que é importante combater o racismo para construir uma cultura de pau?
O combate ao racismo é fundamental, porque o racismo é fruto de um ódio social e humano. Onde há ódio, não há paz. Donde não há paz, não há justiça. Isto é um termo bíblico, justiça e paz se abraçarão.
Sim.
Para que justiça e paz se abracem, é necessário que se combata toda a forma de preconceito, discriminações e injustiças. E o racismo é uma profunda ferida, uma profunda chaga aberta em la sociedade, não só na sociedade brasileira, mas em toda a sociedade do mundo. E para que haja paz, há que necessário justiça. E para que haja justiça, temos que haver igualdade entre todos os povos.
Brasil, tot i que és un país multicultural, afronta greus problemes de racisme estructural i institucionalitzat. Per què?
Bueno, porque está involucrado, ¿no? Se diz, está inserido en toda la estructura del país, en la estructura social, mas cultural também. O racismo está na base de toda a formação da sociedade brasileira. E isto desde que havíamos aí colonizadores, porque este preconceito racial em Brasil não chega desde que o Brasil é colonizado de uma forma agressiva, de uma forma muito, muito, muito desumana. Primeiro com os povos indígenas que lá estavam. Depois, com a chegada dos navios negreiros aportados desde a África com pessoas negras para viver de forma desumana e desigual em o país. Com isto, podemos afirmar profundamente que o racismo estrutural forma a sociedade brasileira, forma a estrutura do país e aparta todos aqueles que construíram aquele país.
Uhum.
Portanto, o racismo está na estrutura da construção, está na base da formação social, humana e estrutural de todo um país.
I quines són les conseqüències d'aquest racisme?
Bueno, las consecuencias, primero, com o fim do mito de um escravismo, temos uma condição desumana, porque os negros não tinham emprego. Em 13 de maio de 1888, quando se aboliu a escravatura, no próximo dia não se tinha moradia, não se tinha saúde, não se tinha emprego, não se tinha nada para que os negros pudessem se assegurar-se. Então, esta estrutura de las consecuencias do racismo se perpetua, porque ainda hoje os negros estão à margem de uma sociedade que os escraviza, porque ainda há diversos serviços de la mano negra de forma laboral muito explorada. Há uma desestruturação social, porque há uma ponte que nos separa.
Uhum.
Uma ponte que separa os negros de los blancos. Há uma ponte que separa os negros de uma vida social ativa e estruturada. Há uma ponte que nos separa dos melhores salários, dos melhores empregos, dos melhores formação, né? Portanto, o racismo, não só em Brasil, mas se mira todo o mundo, há ainda hoje uma persistência desse racismo com causas profundas na estrutura de sociedade.
Precisament vostè, senyor Nuno Coelho, és assessor nacional per a la promoció de la igualtat racial al Ministeri d'Igualtat Racial del Govern Federal del Brasil. Quins són els principals reptes d'aquest ministeri?
Sí, en Brasil, yo soy consejero nacional de la promoción de igualdad racial, que compone la estructura de este Ministerio de Igualdad Racial del Gobierno, ¿no? Este ministerio instalado por el presidente Lula da Silva. Há 20 años, 23, 24 años más o menos, que hay esta estructura. Esta estructura, una estructura con profundas relaciones desafiadoras, ¿no? Pero sin duda una de ellos es lograr que todos los demás organismos federales incorporen una perspectiva racial en sus políticas. Para eso logramos que el Ministerio de Igualdad Racial haga un trabajo transversal. Hay una necesidad de perceber que el trabajo na política de la salud de la población negra, por tanto, el Ministerio de la Salud entrega esta política, el Ministerio de Educación, na formación de base de educación básica, hay una interferencia profunda ahí. Entonces, el Ministerio de Educación es quien trabaja esta política, así como también lo Ministerio de las Relaciones Internacionales, un trabajo con la África, o que el Brasil debe cumplir na agenda sul-sul para o desenvolvimento del continente africano, para a melhoria de las relaciones Brasil e África. Portanto, este ministério tem como principais retos a difusão de las políticas sociales e políticas públicas, primeiro, para a transformação de la vida de los pueblos negros, también como acento étnico. Entonces encuentra ahí los indígenas, los ciganos, los palestinos, los judíos, todos aquellos que son población étnica están también asentadas ahí. Entonces, uno de los más importantes segmentos de este ministerio es buscar las justas causas para encontrar el desenvolvimiento de las personas, en especial las personas negras.
El Brasil regeix una llei de quotes per facilitar que els negres entrin a la universitat i accedeixin a millors treballs i millors salaris. És eficaç aquesta llei? S'estan impulsant altres polítiques públiques?
Sí, la llei de quotes raciales en les universitats es una antigua reivindicación de los movimientos negro brasileño. Permite no solo una renovación epistemológica de las universidades y de la enseñanza de profesionales cada vez más calificados en el mercado laboral. Y fue precisamente su éxito que impulsó la renovación de la ley de cuotas en los servicios públicos que ahora estamos trabajando para garantizar la diversidad en el sector público brasileño.
Avui estem parlant amb el periodista i activista Nuno Coelho, sobre el racisme al Brasil. L'auge dels partits i moviments d'extrema dreta i el creixement dels discursos d'odi està complicant la seva feina, la seva tasca en favor de l'antiracisme?
Sí, el movimiento extremista ha profundizado un odio muy grande en Brasil en este momento. Vivimos recientemente 4 años del gobierno Bolsonaro, que impulsó este odio en la sociedad, manifestó de forma reta, con mucha énfasis, esta división social. Esto también manifestó un odio racial en sociedad brasileña profundamente. Este crecimiento de los discursos de odio tem custado mucho las vidas, tem custado, basta decir que en donde vivo, en São Paulo, en lo último año, 2024, ha aumentado la muerte de personas negras en 47% en vista de 2023.
Sí, sí.
Este odio se alastró porque había quien lo promovesse, no?
Hi ha, senyor Nuno Coelho, polarització al Brasil? Vostè se sent senyalat o amenaçat?
Ha una polarització de este sistema, però ha també un desejo profundo del movimiento social de encerrar este quadro. Esta jornada precisa ter um fim. O governo do presidente Lula da Silva tem também esforçado muito para que em Brasil não se viva mais uma polarização de ódio, mas um ambiente de democracia e de uma jornada de paz, donde podemos viver coletivamente todos, porque isto é uma base fundamental da Constituição Federal, que todos vivamos juntos e que todos vivamos em condições iguais. E para isso, há que acabar, há que ter um fim esta polarização. O movimento social está umbicado ao governo para conquistar novamente esta democracia.
El Brasil també té, i n'està orgullós, una rica història de moviments socials que han aconseguit importants avenços en drets humans. Quins exemples destacaria d'aquesta lluita?
Bueno, como ejemplo de los aportes de los movimientos negros en la política brasileña y los derechos civiles, están la própria Constituição Federal, né, que estabelece em seu artigo 5º que todos são iguais ante a lei, sem distinção de nenhum tipo. Também a lei Afonso Arinos, que foi a primeira lei brasileira contra o racismo, que estabeleceu sanções contra quienes praticam a discriminação racial. Además, a existência mesma do Ministério da Igualdade Racial é resultado da luta e democracia dos movimentos que historicamente han visibilizado para todo o país a necessidade de reparar os desenhos causados por la esclavitud negra. Portanto, é importante afirmar que a luta do movimento negro, do movimento social, está cada vez mais ajudando a construir um novo Brasil.
Volíem fixar-nos també, deia, en l'activitat de Nuno Coelho en el marc de l'Església al Brasil, en aquest cas com a coordinador nacional d'agents de pastoral negra, així es diu. Quin paper està assumint l'Església i en particular la Conferència Nacional de Bisbes del Brasil a l'hora de promoure la justícia social? I què és la pastoral negra?
Hay un desafío profundo porque para la Iglesia lo tema racial ainda es un desafío. La Iglesia necesita hacer un encuentro con su propia historia del pasado para tener una mirada al futuro. La pastoral negra en Brasil no se asume con las cuestiones sociales y políticas que tratan este tema de la negritud. Hay ahí una barrera, hay algo que prende un momento de reparación histórica para nosotros. Entonces, la pastoral negra vive este momento em torno do altar, da liturgia, das condições espirituais do povo negro, mas não trata com responsabilidade o tema de reparação, o tema de justiça e o tema de transformação do povo negro a partir da questão religiosa. Há pontos importantes. Um deles é um encontro entre as várias religiões que tratam da negritude, a espiritualidade negra, a cultura que herdamos da Madre África. Portanto, enquanto a igreja necessita fazer uma confissão de fé de si própria, este é um desafio.
I tant, de tot allò que s'ha fet malament de vegades. Vostè també, senyor Nuno Coelho, és secretari executiu, sotsecretari de la Comissió Brasilera de Justícia i Pau. Hem vist que aquí, des del 2020, vostès compten amb l'Observatori Racial Dom José María Pires. Parli'ns de qui va ser aquest conegut popularment com Don Zumbi i de quina és la tasca d'aquest observatori.
Este observatorio está inserido num contexto de estudo, de aprofundamento de la justiça social e racial, justamente para ajudar, para compreender as necessidades da Igreja fazer esta autoconsciência de sua história e assumir seu papel fundamental na transformação do povo negro. A Igreja em Brasil ainda é muito forte. É uma instituição que o movimento social e o governo ainda buscam para sua tomada de decisões. Escuchar a Igreja é importante também neste tema que trata do racismo. Para isto, temos como missão este Observatório Racial Dom José María Pires.
Sí, i finalment, Nuno Coelho, en aquest jubileu 2025 dedicat a l'esperança, quina és la seva esperança en relació amb la superació de la desigualtat racial al Brasil?
O jubileu é um momento de reflexões e de fazer uma introdução profunda das questões que estamos vivendo. O Papa Francisco é para nós uma referência muito importante em este tema racial, de negritude e de enfrentar as discriminações, seja de todas as formas, de todos os aspectos, em especial a negritude. E, portanto, temos um momento profundo de buscar esperançar os desesperançados. Este jubileu é a porta aberta, a porta santa para que nós tenhamos uma mirada profunda de esperança para o mundo melhor, o mundo que desejamos, o mundo que esperamos, não para nós diretamente, talvez, mas para o futuro, que é daqui a pouco. Não?
I tant, um món on cal reparar, reparar molts greuges, moltes desigualtats, molts odis. Moltes gràcies, un plaer comptar amb vostè, Nuno Coelho. Gràcies per la seva participació en el nostre espai, pel seu treball i pel seu testimoni. I esperem que l'experiència de venir a aquesta trobada de la Fundació Pere Casaldàliga li hagi anat molt bé i li doni forces, força per tornar al Brasil. Fins una altra.
Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos que nos escuchan. Un abrazo profundo y fuerte desde Brasil para que possamos juntos construir um ambiente de justiça e paz e solidariedade.
Des de la secció Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social. Us proposem al punt 557 del Compendi de Doctrina Social de l'Església. Ens el llegeix la Judit Caselles.
El compromís social i polític del fidel laic en l'àmbit cultural adquireix avui algunes direccions precises. La primera és la que busca garantir a cadascú el dret de tots a una cultura humana i civil, conforme a la dignitat de la persona, sense discriminació de raça, de sexe, de nació, de religió o de condició social. Aquest dret implica el dret de les famílies i de les persones a una escola lliure i oberta, la llibertat d'accés als mitjans de comunicació social, per la qual cal evitar tota forma de monopoli i de control ideològic, la llibertat de recerca, de divulgació del pensament, de debat i de confrontació. A l'arrel de la pobresa de tants pobles hi ha també diverses formes de privació cultural i de manca de reconeixement dels drets culturals.
I a banda dels recursos que sempre podeu trobar per conèixer millor la realitat del Brasil, us invitem a buscar en internet Fundació Pere Casaldàliga, Església Brasil, Conferència de Bisbes. Ara, Judit, uns apunts d'agenda.
El dissabte 22 de febrer, 37a Jornada d'Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya, Barris, Compromís per a l'Esperança, l'Habitatge. Serà a partir de 9:45 a la parròquia de Sant Bernat de Claravall, al carrer Pedraforca 2 de Barcelona. El dilluns 24 de febrer, taula rodona, treball, educació, fraternitat, amb motiu de la presentació del llibre Llum de tardor, de Daniel Jové. Serà a 6:45 al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, al carrer de la Diputació 284 de Barcelona. I el divendres 28 de febrer, xerrada sobre la mercantilització de la sanitat a càrrec d'Anna Martínez, FOCAP, serà a 7:00 de la tarda a la comunitat minera Olesana.
Fins aquí aquesta nova edició de Llevat dins la pasta, un espai impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. El web de la Pastoral Obrera sempre és al vostre abast i l'adreça electrònica d'aquest programa també, sensedistancia@radioestel.cat. Ens podeu escriure per fer-hi suggeriments o aportacions.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.